aquesta campanya electoral, més enllà dels candidats electorals, els caps de llista, al món RQ també entrevistarem diverses personalitats que són, en aquest cas, líders per més enllà del que seria les eleccions al Parlament de Catalunya. En aquest cas, hem demanat a Oriol Junqueras, Pablo Casado, Inés Arrimadas, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, que qui vulgui pot passar per aquí RAC1. Avui és el torn del líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, que es presenta a aquestes eleccions com a cap de llista, tot i que ell mateix ha deixat clar que no opta a la presidència de la Generalitat. President Puigdemont, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia i gràcies a vostès.
M'entendrà amb la primera pregunta. No és un error tornar a deixar en mans de la justícia la presidència de la Generalitat?
Bé, de fet, fem el que fem, fem el que fem. La justícia interfereix en els afers de Catalunya. Ho he fet des de fa més de 3 anys. I nosaltres ens hi hem de rebel·lar, no ens hi podem conformar, no ens hi podem resignar. Nosaltres hem de plantar cara, això. I només podrem guanyar aquesta deriva de judicialització de la política catalana si mantenim la posició. L'error no el cometem nosaltres. L'error el comet precisament aquells que avalen precisament la intervenció de la justícia en els afers que haurien de ser estrictament polítics d'un país.
Però, tot i el cas que ens ocupa de Laura Borràs, suposéssim que passi el que probablement podria passar, vist el currículum de la justícia respecte als partits polítics, si això passés, si ja compten que això passarà, no és fer-li un mal a la política catalana?
A veure, ja sabem que qualsevol independentista que tingui un afer en un jutjat espanyol ja entra condemnat. Però davant d'això, independentistes, el que no podem fer és acceptar-ho, donar-ho per bo, sinó rebel·lar-nos-hi, denunciar-ho i explicar que quan ens queixem que en un estat així no s'hi pot viure, tenim raó. I quan això ho expliquem més enllà de les fronteres espanyoles, és que les raons la donen. I es tracta d'això, de carregar-nos de raons. És evident que l'estat espanyol, sigui per un all o per una ceba, sempre ficarà el nas en els afers dels catalans. Doncs els catalans hem de decidir, si volem que això continuï passant, on s'hi plantem.
En el cas que això pugui passar, o arribi a passar, en el cas de la justícia, vostè ja té al cap qui seria el president de la Generalitat?
No, és que jo no em nego a entrar. És que una de les coses que hem de fer per ser independents és emancipar-nos d'aquests marcs mentals. Em nego a acceptar el marc mental que m'intenten posar com a normal i com a, en fi, previsible, el que en una democràcia com la que jo estic vivint ara, Bèlgica, seria absolutament inacceptable. Em nego. I una de les primeres, diguem-ne, coses que ens hem de plantejar cada dia al matí, quan ens aixequem, si volem ser realment independents, és aquesta sobirania mental de dir, perdoni, per més que insisteixin, per més que donin per fet, em resigno a viure en aquesta anormalitat democràtica i, per tant, en cap cas plantejo aquesta hipòtesi.
Ja, però no és un marc mental, és un currículum, no?
És un currículum que intenta que pensem que això és el que des dels catalans hem d'acceptar. Em resigno, no em resigno a lluitar contra això. És que, si no, per què fem la independència? Que la independència no és per posar una bandera o un nom diferent a un país. La independència és per poder viure en un país on la justícia sigui justa, on no hagis de témer que un jutge decidirà o que ja té decidida la teva sort pel fet que ets independentista. Mm. I això és el que no ens podem resignar. I això és una feina, diguéssim així, de lluita diària. Mm-hmm. I els currículums de la justícia espanyola, bàsicament, aquí han d'ennegrir la pàgina és a la justícia espanyola, i és a l'estat espanyol, i és a la democràcia espanyola, que tenen un problema molt gros, que, per cert, es va fent gran.
Per què ho diu, això?
Va sentir el primer ministre belga l'altre dia, al Parlament belga, fa 2 dies.
Ho vam passar aquí al món RQ, sí.
És la primera vegada que un primer ministre europeu situa al costat de Polònia i d'Hongria allò que els catalans venim dient. També hi ha Espanya, en aquest club dels estats que haurien de vigilar el compliment de l'estat de dret.
El vicepresident Oriol Junqueras és a la presó per corrupció, com deia ahir la Laura Borràs en una entrevista al País.
No, la Laura Borràs no va dir això. La Laura Borràs va dir que si ens creiem els informes de la Guàrdia Civil, si ens creiem el marc mental de la justícia espanyola, és evident que som una colla de corruptes i som una colla de terroristes, fins i tot. T'ha de dir això. Fem el favor de prendre totes les precaucions possibles quan es tracta de justícia espanyola i independentistes. Per descomptat que no, ni ell ni cap dels que és a la presó.
Hauria de matisar les paraules Laura Borràs avui?
No, jo el que demano és que quan algú utilitza les declaracions del rival polític, vagi a la font directa i no les manipuli. A Laura Borràs en cap cas ha comparat el seu cas que li passa a ella en la situació que viuen els presos polítics. Ha dit que hi ha la mateixa naturalesa. Hi ha investigació prospectiva, filtracions a la premsa que no, abans que l'interessada o l'interessat ho sàpiga, hi ha referències en el seu cas en els atestats a ser una conocida independentista, hi ha clares irregularitats en aquest procediment, i per tant el que està dient és, siguem tots, tinguem precaució, es tracta de la justícia espanyola, que té un objectiu, que és liquidar, decapitar els adversaris polítics, i en aquests moments Laura Borràs és la persona a abatre, més que qualsevol altra, i per això s'hi ensenyen. I només demano a tots els rivals polítics, a tots els companys de viatge de la independència, prudència, i anar sempre a la font. Si algú té un dubte, que vagi a la font i que miri les declaracions de Laura Borràs senceres, no només un tall.
Quan vostè va anunciar que encapçalaria la llista de Junts per Catalunya, va dir que ho feia per aconseguir que Laura Borràs es converteixi en la primera presidenta de la Generalitat. Amb aquestes paraules sembla que vostè no confia en que ella ho pogués fer sola.
Jo vaig dir per ajudar a fer que la Laura Borràs sigui, i aquí modestament vull ajudar a fer-ho, tots els de Junts per Catalunya, els 135 candidats, més els milers de militants i els milers de voluntaris i la gent que va avalar la candidatura, tots volem que la Laura Borràs sigui la propera presidenta de la Generalitat. Però com que sabem que no ho tindrem fàcil, sabem que no tenim drets electorals i que no tenim el mateix espai mediàtic que tenen tots els nostres competidors, sabem que hi ha aquest junt contra Junts per Catalunya, sabem que la Laura Borràs és l'enemic a batre per tothom, cal que ningú no escatimi la poca o molta capacitat que tingui per ajudar a fer possible el que seria una fita històrica, és que Catalunya tingui per primera vegada una dona com a presidenta.
Per raons òbvies li pregunto, per si de cas, vostè no recollirà el seu escó.
No, jo vaig ser molt clar en aquest sentit, ni em presento de candidat a la presidència de la Generalitat, ni naturalment, és que no el podria recollir, perquè l'estat espanyol aquest a què fèiem referència és aquell que encara que tinguis un acte de diputat, com molt bé sap precisament el vicepresident Junqueras, no et permet exercir, o sigui, no respecta els resultats electorals. Una altra cosa és que estiguéssim parlant d'una democràcia europea avançada que, davant del resultat de les urnes i de la decisió dels ciutadans, evidentment, respecta la decisió. No és el cas, tristament. I la manera de combatre això és continuar fent política des de l'únic lloc on se'ns és permès en alguns, que és en el Parlament Europeu.
Un de les idees més potents que ha llançat Junts per Catalunya pel 14 de febrer és la promesa de fer una DUI. És creïble que es proposi una mesura tan ambiciosa en campanya sense que estigui pactat amb la resta de partits independentistes?
Insisteixo a continuar anant a la font. El programa electoral de Junts per Catalunya explica bastament de què es tracta això. El que diem és, nosaltres vam fer un referèndum, que és vàlid, un referèndum que ens habilita a ser una república independent, i això és vàlid, i no hi ha hagut cap decisió posterior a aquesta al Parlament de Catalunya que hagi invalidat aquesta decisió, i el que diem és, agafem les coses allà on les vam deixar, que és desplegar els efectes. I per desplegar els efectes calen unes condicions que són les que proposem que es donguin. Primera, nosaltres donem importància a superar el 50%. I creiem que és bo que tenir aquest debat. Si superem el 50% té valor polític, nosaltres diem sí. Es pot fer la mateixa política si superes el 50% que si no la superes? Nosaltres diem no. Segona, atès que això és així, nosaltres hem de començar, en tindrem el mandat i la legitimitat per poder desplegar els efectes que no vam desplegar després del 27 d'octubre. I per fer això caldrà que hi hagi la màxima unitat independentista i que perquè hi hagi aquesta màxima unitat independentista és bàsic saber l'opinió de la gent. Naturalment, aquest és el full de ruta de preparació cap a aquest camí, perquè si no, per què ens presentem a les eleccions? Quan diem de fer república, quan parlem de que volem la independència de Catalunya i hem constatat que hi ha un camí que no és transitable, és el camí del diàleg i de l'acord amb l'estat espanyol, què hem de fer? Ser conseqüents.
Per tant,
el propòsit que torni a ser conseqüents amb això.
Per tant, president, si el dia 14 de febrer hi ha més del 50% dels vots independentistes, a la pròxima legislatura veu considerable l'opció de que es pugui fer una nova declaració unilateral d'independència?
És que la declaració, insisteixo, la declaració està feta. El que no està fet és el desplegament. És a dir, hi ha un recorregut fet que ja sabem on ens ha dut. I ara ens fa falta recórrer allò que no vam recórrer. I per recórrer això calen unes condicions a les que Junts per Catalunya vol contribuir. primer, incrementant el suport. Segona, fent totes les preparacions que siguin necessàries per aguantar aquesta posició. Tercera, constatar una vegada més si l'estat espanyol, atès que superem el 50%, que ha estat un dels arguments sovint fet servir perquè no ens accepti ni tan sols asseure de parlar, si ha canviat la seva posició i està en disposicions de veure que un problema polític es resol a través de la negociació política.
Fem l'altra opció. No arriba l'independentisme al 50%, però en canvi pot governar. Què passarà a partir de llavors?
D'entrada, nosaltres sempre hem dit, i ens agradaria que aquest fos el compromís de totes les forces polítiques, que respectarem el resultat que els catalans decideixin a les urnes. Sigui bo o sigui dolent els nostres interessos. Si ens permet estar governant i liderant el projecte o si ens envia l'oposició. Això és la democràcia i nosaltres treballarem amb el resultat que els ciutadans de Catalunya diguin. Dit això, si hi ha una majoria independentista al Parlament de Catalunya, encara que no s'assoleixi el 50% dels vots, però hi ha una majoria independentista, crec que el procés d'independència queda legitimat i ha de poder complir etapes, que evidentment seran més complexes de complir, que no passi superem el 50%, això és un fet, però en qualsevol cas, tots aquells auguris, tots aquells oracles que vaticinen des de fa 3 anys i mig que l'independentisme perd gas, que l'independentisme és una pàgina que s'ha de passar, hauran de revisar les seves tesis i hauran d'admetre que aquest país només es pot governar amb una majoria independentista.
Et deia, Junts per Catalunya respectarà la voluntat popular ni del vot. Li pregunto si Esquerra Republicana de Catalunya guanya aquestes, o esdevé la força més votada, Junts per Catalunya farà president de la Generalitat Pere Aragonès?
Nosaltres tenim la disposició de fer president a la força política majoritària independentista amb un programa que coincideixi amb el programa de mínims que nosaltres plantegem, naturalment. D'això no en tingui cap dubte ningú. A més, com més àmplia sigui la majoria independentista a l'entorn d'un govern, millor per nosaltres.
La resposta és que sí, president?
Dependrà. Si el programa de govern que ens planteja Esquerra Republicana s'assembla com un ou o una castanya al nostre programa electoral, vostè entendrà que per coherència, com que això crec que no passarà, nosaltres hem de treballar perquè qui lideri el moviment independentista al Parlament de Catalunya amb una clara diferència, evidentment no s'ha de tenir el suport de l'altre, i al revés també, entenc. No.
Una de les campanyes recents que ha engegat l'independentisme és el de reclamar l'amnistia dels presos. Si s'acaba produint, des d'un punt de vista personal, ja li pregunto, confia que l'exonerin i que pugui tornar a Catalunya o prefereix no fer-se en aquests moments cap tipus d'il·lusió?
Primer, no me'n faig il·lusions, perquè, diguéssim, a l'amnistia els grups polítics espanyols ja han dit que no la pensen ni tan sols debatre, ni s'aprovarà. Hem de ser francs sobre això. I està molt bé que la demanem perquè és el nostre deure. I hauria de formar part de la recepta per a la solució política de Catalunya. Tristament no serà així. I per tant ens hem de fer la idea. No podem. És un unicorni l'amnistia per part del PSOE. El PSOE no l'aprovarà mai. Però això no vol dir que nosaltres no siguem molt exigents amb la petició d'amnistia. Per tant, jo no em faig cap il·lusió al respecte. A mi m'agradaria que hi hagués una amnistia als 3.000 afectats per la repressió espanyola. I si d'aquests 3.000 un s'ha de quedar fora perquè resulta que l'estat espanyol no pot acceptar de veure'm a mi circular per Espanya, doncs mira, s'haurà d'acceptar això. Però en tot cas, a mi m'agradaria no ser cap obstacle a aquest tipus de solució. I si el govern espanyol, finalment, la majoria política espanyola, que és qui té la clau, accepta el principi d'amnistia, jo seré molt content per tota la gent que se'n beneficiarà, que és molta, per cert. Són cap a 3.000 persones.
Quan parlava de programa de mínims per investir, en aquest cas, a Esquerra Republicana, aplicar la DUI forma part del programa de mínims o no?
Bueno, és que nosaltres som partidaris d'un govern de majoria independentista si els catalans voten això. Punt número 1. Un govern independentista ha de fer independència. I entenem que hi ha moltes maneres de fer independència. I sobre això portem 3 anys insistint per asseure'ns en una taula, fer una unitat estratègica per l'independentisme, per veure que amb les eines que ens doni el poble a la mà, com evolucionem cap aquí. Aquest és el mínim que nosaltres demanem. I és aquí que prendrem les nostres decisions. Si això no hi és, que nosaltres no podrem participar d'una majoria que tingui altres objectius. Per exemple, si la majoria del govern català el que vol és fer la República Espanyola, nosaltres no hi serem. Si el que vol és ser crossa del govern espanyol per facilitar-hi les coses al govern PSOE i Podemos, no hi serem. Ho dic perquè quedi clar, també, que no hi hagi cap dubte al respecte.
Val. Això ho diu, evidentment, per Esquerra Republicana, però també li preguntaré, per tant, que vostè el que està demanant ara és una mena de taula de diàleg abans a Catalunya que no a Espanya.
És que fa molta falta que hi hagi aquesta taula. Jo en dic sempre taula dels aliats. Nosaltres som aliats. I, per tant, ens hem de comportar com aliats, no com a rival. Ens hem de comportar, que és el que intentem nosaltres, modestament, fer, que és tractar els companys per la independència d'aliats d'una mateixa causa. I és clar que a mi, ja sé que és molt interessant tot el debat electoral i els programes i les polèmiques. A mi el que m'interessa és el 15 de febrer, honestament. I el 15 de febrer, amb els resultats a la mà, amb les eines que ens doni el poble de Catalunya a les mans, asseure'ns tots plegats, corregir, millorar, reorientar tot allò que hàgim de fer i proposar un programa de govern que obeixi aquest mainstream que hi ha a Catalunya, innegable, que vol que Catalunya sigui un estat independent.
Per tant, no seran amb un govern amb els comuns, interpreto per tot el que està dient, no?
Bueno, si som en un govern amb els comuns, és que els comuns han acceptat aquest principi que nosaltres reclamem. Per tant, no és una aversió diguem-ne, els comuns perquè són els comuns. Si els comuns accepten que, i som coherents a Madrid, diguem-ho així, el principi del dret a l'autodeterminació, encantats de ser amb els comuns, amb qui faci falta. No, el problema és la coherència. Nosaltres no serem en un govern que farà seguidisme de la estratègia errònia del govern espanyol en relació a Catalunya.
Deia que, efectivament, ha de ser un govern d'aliats i no, o veure'ns com aliats i no com a rivals, entendrà que ho han dissimulat fatal.
I estic d'acord, eh? No li vull pas negar que moltes de les coses que s'han fet en aquests anys hauran de ser corregides o millorades, segur, entre elles i sobretot per mi, el que és el respecte a la lleialtat mútua. Crec que és la base. Dit això, fins i tot havent-hi el màxim respecte i la màxima lleialtat, tindrem molts problemes. I aquests, deixi'm que li digui clarament, tenen una explicació. I es diu 55. Justícia. I es diu tota aquesta grapa que posen damunt la nostra vida, aquest poder que volen que Catalunya voti diferent. I com que creuen que Catalunya vota malament, aquesta població catalana, doncs amb cursos, amb invasió de competències, amb problemes cada dia que poden anar des de la impugnació d'un decret fins sí que a la inhabilitació del president de la Generalitat.
En tot cas, ha pogut parlar? Quan fa que no parla amb Oriol Junqueras?
Pocs dies. Em va trucar ell ara fa un parell de dies i vam parlar, sí.
De què? Es pot saber?
Comença per sol d'una persona que porta uns anys a la presó i porta anys a l'exili. Les nostres converses, feliçment, són també d'adreçar-nos per les nostres vides.
I van parlar de política per això, no?
No, vam parlar en el moment general. No. Bàsicament són converses que jo percibo que és així, a més, perquè la gent potser no ens veu massa, i és bé, no. Però com a éssers humans i pares de família i membres de família, el patiment amb l'altre ens ocupa bastant i hi ha una empatia que la tinguem amb qualsevol persona que passi per una situació com aquesta, i molt especialment amb l'Oriol, que és el vicepresident del meu govern.
En tot cas, president, quan fa que no reuneix amb Oriol Junqueras? Que no parlen de... Hi ha la majoria independentista, passarà una cosa. Si hi ha majoria independentista al Parlament de Catalunya, haurà estat malgrat els partits independentistes. Això estarem d'acord. I en aquesta relació, moltes vegades, del gat i la rata que han estat visquent en aquests últims anys, o gairebé tota la història, i molta gent independentista es pot preguntar ara, i per què no parlen més? Per què no debaten més? Per què no arriben a acords comuns?
És una pregunta que també ens fem alguns, eh? Sobretot alguns que portem 3 anys pugnant la necessitat d'unitat i que no ens n'hem sortit en aquest sentit. Crec que les coses serien molt diferents si als ciutadans de Catalunya els hi proposéssim una fórmula com la que, per exemple, es proposa a Escòcia amb l'S&P. Però això no ha sigut possible i jo no deixaré de lluitar per això, però també entenc que això té un marge molt, molt petit i també hi ha un punt de lògica que cal respectar de la gent que defensa que no ha de ser així. Jo crec sempre que anar junts ens fa més forts. Però si els ciutadans volen, són els que ho poden fer. De debò. Qui té la clau és els ciutadans amb el seu vot. I crec que si els ciutadans envien un missatge clar en l'independentisme, escolta'm, nosaltres hi som, us donem la força, feu el favor de posar-vos d'acord en allò que ens interessa, que és que aquest país tingui, finalment, l'autonomia, la sobirania a les seves mans per poder sortir d'aquesta crisi i poder fer-se a si mateix, que és el dret que tenen totes les nacions del món. Mm. És això el que la gent ens demanarà, espero, el dia 14.
Tenen uns 5 minuts aproximadament d'aquesta conversa amb el president Puigdemont, però m'agradaria... Què li sembla al president Puigdemont quan veu noms tan imponents del món històric convergent com Artur Mas o Andreu Mas-Colell en un altre partit polític?
A mi m'agradaria que estiguéssim tots junts, ja ho he dit sempre. Segona, els hi he tingut i els hi tindré sempre un gran respecte personal i polític, facin el que facin i vagin on vagin. I això no canviarà i espero que sigui recíproca el tracte. Ja està, només dic que espero que després del 14 de febrer s'entengui que hi ha un corrent hegemònic en l'independentisme que es diu Junts per Catalunya i que aquesta tradició de la qual parteixen també el president Mas i l'Andreu Mas-Colell, aquesta tradició precisament s'ha caracteritzat per pal de paller, per fer cases grans, no per fer cases petites, no per fer cases grans, i en aquest cas és evident que l'espai hegemònic en aquest espai social, polític, en el qual hi ha també el president Mas i el Mas-Colell, es diu Junts per Catalunya.
L'altre dia el president Torra li explicava al Toni Clapés a la versió RAC1 que faria campanya per, literalment va dir, la seva amiga Laura Borràs, però no l'hem vist encara cap míting. Com és això?
No sé, això en tot cas suposo que té a veure amb la disposició que pugui tenir el president Torra o la candidata Borràs també necessiti. Ella sap que ens té la seva disposició. El president Torra és un actiu de Junts per Catalunya i a més, a mesura que passa el temps, crec que la gent s'adona del que va aconseguir fer durant precisament la primera onada de la pandèmia contra tothom, i em sembla que avui més d'un del que el va criticar el troba a faltar, i mereix el màxim respecte. Està en una posició institucional també, d'expresident, i crec que és molt, en fi, respectuós amb aquesta figura d'expresident. La Laura té tot el nostre suport, però la Laura és la candidata a la presidència de la Generalitat, i la Laura és la que ens ha de veure tots a darrere seu.
Va poder veure l'entrevista de Pablo Iglesias l'altre dia a La Sexta?
No, vaig veure fragments.
Per tant, devia escoltar això.
¿Lo consideras realmente un exiliado? Como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del franquismo, por ejemplo. ¿Los puede comparar?
Pues lo digo claramente. Creo que sí. Creo que sí. Y eso no quiere decir que yo comparta lo que hiciera, ni la forma, ni que entienda que lo que hizo pueda ser indiferente al derecho.
¿Qué le sembla?
Ja li vaig fer un fil de Twitter explicant que em semblava que era una posició valenta per part seva, perquè sabia que això no li seria gratuït, com efectivament no li ha estat.
No el va trucar?
No ens vam trucar, però en fi...
Es truquen amb Pablo Iglesias, per cert?
Bueno, no ens truquem com ens trucàvem abans, perquè
ell té molta
responsabilitat com a vicepresident. No són... Diguéssim que mantenim algun canal... Però en qualsevol cas jo li vaig voler agrair públicament aquest gest de valentia, que crec que és correcte, perquè ell no estava comparant, són exactament els mateixos, només faltaria, no està dient això. Torno a dir el mateix, davant del meu a la font, sisplau.
Sí, no, però si la font és claríssim, si més ell ho ha ratificat 40 vegades, el Pablo Iglesias.
Sí, però que dic, tota aquella gent que ha dit, vostè no està insultant el dolor de les víctimes del franquista, home, és que no està comparant-ho, està dient que és una situació, efectivament, anàloga, perquè... es produeix un exili polític per raons polítiques. Això és una descripció, no és una opinió, és una descripció, i reconèixer la realitat és el primer pas per poder resoldre els problemes. Si tu negues la realitat, he vist que la Junta Electoral prohibia a TV3 parlar de presos polítics i d'exili, com si amb això el problema s'esborrés. Si tu negues la realitat, és impossible que resolguis cap problema.
Dic que no parlava amb Pablo Iglesias, després d'aquesta entrevista a La Sexta, evidentment sí, a la Laura Borràs, una entrevista al País, després d'escoltar-la, però Pedro Sánchez quan fa que no parla amb ell?
Doncs fa, des que l'última vegada que vam parlar, que en el llibre en parlo, no recordo si va ser l'agost o el setembre del 17.
Ha parlat amb algú darrerament? Darrerament vull dir en l'últim mig any del PSC, del PSOE, de Ciutadans, del PP o de Vox que no sigui el Parlament Europeu?
No, ningú. Ni per persona interposada tampoc.
Són 9:45 del matí. Tinc un parell o tres de preguntes per acabar. La primera, ahir ens vam fer ressò del que li està passant a Santivila, que ha hagut d'entregar la hipoteca de casa seva per fer front a la sentència de Sixena, perquè, des d'un punt de vista legal, el govern de la Generalitat no l'està ajudant. Li dic això perquè consta, i a més ahir ho publicava La Vanguardia, que la relació entre Santivila i Carles Puigdemont ha tornat a ser molt bona, novament, després d'una època, diguem-ho, més trista de relació d'amistat que havien tingut anteriorment quan era alcalde de Figueres i vostè de Girona. Què en pensa d'aquest cas?
És molt trist, perquè jo sempre he defensat que el conseller del govern de Catalunya, que defensa i que tira endavant el compromís del govern, en aquest cas del Parlament, si rep conseqüències penals per això, ha de tenir clarament el suport de les institucions que li van encarregar aquesta feina. Però fixi's, nosaltres ni tan sols això no es pot fer. Sap què li passa al meu cap d'oficina d'expresident, el senyor Josep Alai, que està imputat per malversació per un tiquet d'11 euros, tiquet d'autopista, per anar a veure els presos polítics en nom meu. Fixi's, això és anormal. És a dir, quan tens tota una administració que està sota l'amenaça permanent, que si els Mossos d'Esquadra ni en temps de vacances poden venir ni tan sols a visitar-me aquí, perquè si no la Fiscalia els persegueix. És normal que, quan hi ha, evidentment, restriccions clares de que en temes penals no es poden pagar advocats ni es poden pagar indemnitzacions, fixi's, el govern de Catalunya, que és a la presó per un mandat del Parlament, per un acord de govern. I les indemnitzacions o les fiances no han sortit del govern de Catalunya. No han sortit, han hagut de fer-se a través de caixes de resistència, de solidaritat i de donacions. I és sense això injusta. Clar que és injusta aquesta situació, només faltaria.
Ja, però que en aquest cas estem parlant d'un cas concretament de la justícia amb el cas de Sixena. Això no hauria de pagar el govern de la Generalitat, pregunto.
Suposo que ha d'haver-hi raons de tipus legal que ho impedeixen, perquè em consta que la voluntat sempre ha estat que quan un conseller de la Generalitat, per raó del seu càrrec, passa per algun procés,
que seria el més lògic, no? És a dir, una persona que és consellera, del que sigui, que sigui com es digui, sí. I que té un problema, un conflicte, diguem-ho, vinculat a la seva conselleria, que qui ho pagui sigui la conselleria de torn, el govern de torn, i no que ho hagi de pagar ell. Sigui aquest, em passaria igual que si parlessin dels ministeris d'Espanya o d'Europa.
M'agradaria veure els informes legals al respecte. Estic convençut que la Comissió Jurídica assessora o que el Departament Jurídic de la Generalitat s'ho han mirat del dret i del revés. Uh-huh. Perquè no és el cas només d'en Santivila, podria ser el cas del conseller de Benestar i Famílies i un problema d'una residència per la mortalitat de les residències, o de la consellera de Salut per un problema derivat de la gestió de la Covid. Tot això suposo que s'aplicarà amb tothom el mateix criteri. No s'ha fet un tracte diferent perquè és en Santivila, perquè potser no ens ha agradat un comentari que ha fet. No, s'aplica el criteri que s'aplica. La cosa és que el criteri sigui injust o que no permeti fer justícia. Això és una altra cosa.
Ha passat el virus, per cert, vostè, president?
No em consta. Les vegades que m'he fet la prova aquí a Brussel·les no m'ha sortit res. I, en principi, les persones que han vingut a mi, que no s'han hagut de fer el test, mai han donat positiu. Hi ha hagut una persona que va donar positiu amb una presència molt baixa, que no era, deien que no era contaminant, i vaig fer quarantena, però mai no crec que no l'he passat.
Com viu la pandèmia amb el que està passant en aquests moments en el conjunt de tot l'Estat des de Brussel·les, president?
Molt preocupat. En general, preocupat per tot Europa, perquè penses que a Bèlgica la situació és pitjor encara. El tancament és molt més gran, molt més sever. Aquí no hi ha ni obertes les perruqueries, ni els restaurants, només és per emportar. Tot és, realment, és molt, molt tancat aquí. I la situació a Catalunya, malgrat que pot millorar una miqueta, també és molt preocupant. Avui ha sortit un article de líders polítics, no? D'Angela Merkel, de von der Leyen, de Macron, de Toni Gutiérrez, precisament fent una apel·lació que comparteixo absolutament de la necessitat, no diré de reinventar-nos, però sí d'entomar de nou uns reptes que ens han canviat el món. I la preocupació que tinguem a Catalunya no es pot desvincular d'aquesta preocupació global sobre què fem amb el món amb aquestes crisis, la de salut, l'ambiental, la revolució digital, l'econòmica i social, tot això, els drets humans, em preocupa bastant i espero que des de Catalunya podem ajudar en la nostra modèstia a formar part d'aquesta resposta global als desafiaments que tenim plantejats. Ja ho intentem fer amb la nostra modèstia i algunes coses fem raonablement bé, que continuï sent així i potser millorant-ho.
Ja sap quan li toca vacunar-se o no?
No ho sé. Evidentment no soc població de risc, ni soc un... Per tant, suposo que quan em toqui, doncs ho faré, però paciència, quan toqui.
Per cert, que la vicepresidenta del Govern d'Espanya, la Carmen Calvo, va comparar la situació dels fons econòmics que rep el rei emèrit amb el que rep vostè d'aquí.
Sí, és una comparació que fa molta gràcia. La primera, perquè jo no he rebut mai ni un sol euro de pensió com a expresident. Mai, ni l'he demanada. Per tant, si jo rebi aquest fons, segona, subvencions a mi. Tercera, si refereix a l'oficina d'expresident, s'imagina que deu ser això, és una oficina regulada per la llei. Per la llei. És una oficina que, a més, està controlada les seves despeses, com vostès saben, perquè periòdicament s'han de presentar informes i, a més, al Parlament de Catalunya hi ha molts diputats que demanen les despeses. I tercera, important, aquesta oficina, com tota la resta d'oficines, s'haurà de presentar una memòria d'activitats de l'any. Tot això ho farà el rei emèrit? Està regulat per alguna llei, les ajudes que rep? Són transparents i auditables i controlables pel Congrés dels Diputats? Presentarà una memòria d'activitats al rei emèrit que justifiquin l'ús d'aquests fons públics? La senyora Carmen Calvo hauria de tenir una mica més de decència. Si vol comparar, estaré encantat de que ho comparem.
9:36. Moltes gràcies. Per cert, ha votat o no? Ha pogut votar per correu o no?
No puc votar perquè, evidentment, s'ha d'anar a demanar presencialment. A més, el vot per correu. Una cosa seria el vot per correu que és pels que no són residents a l'exterior. A tres seria el vot dels residents a l'exterior.
Per tant, no pot votar de cap de les maneres.
Algú votarà per mi, segur.
Perfecte. Li agraeixo, president, que ens hagi acompanyat avui aquí al món a RAC1. Gràcies i molta sort.
Gràcies, bon dia.
Bon dia i bona hora. Són les 9:35. Ara tornem.